Són les 11. El 14 d'octubre li queda una hora i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora? Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què parlarem d'habitatge. El malestar social està creixent i els polítics ho perceben i llancen propostes. Avui mateix ho ha fet Pedro Sánchez des de Barcelona. A l'Estatut d'Autonomia he trobat la paraula més de 20 vegades. Diu coses com aquesta. Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne. O aquesta altra. Els poders públics han de promoure polítiques públiques que afavoreixin l'emancipació dels joves. Una més, si voleu. Els poders públics han de facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant la generació de sòl i la promoció d'habitatge públic i d'habitatge protegit. Podria posar-me també a llegir la Constitució. Sona igual de bé, però em limitaré a dir que d'aquí uns minuts entrevistarem Jaime Palomera, doctor en antropologia especialitzat en habitatge i justícia social. La pretemporada de l'NBA ha tingut un d'aquells moments que criden l'atenció. LeBron James i el seu fill jugant junts al mateix equip, els Lakers. En parlarem amb la Marta Bosch. I com sempre, aquí a la meva esquerra tinc una oient misteriosa. I és una llàstima que no us pugui dir ja qui és, perquè estic segur que us agradarà molt d'escoltar-la, però ens vam marcar aquesta norma i intentarem respectar-la. Tampoc us puc dir de què parlarem, perquè això, ni que volgués, us ho podria dir, perquè ben bé no ho sé, depèn bastant d'ella. Algunes coses se'n poden acudir, que podem acabar comentant, però de moment no ho sé. Només us dic que l'espera fins al fil de la mitjanit val la pena. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada dedicarem 5 minuts a fer un gran servei, que és en 5 minuts que estiguis totalment actualitzat del més important que ha passat fins ara. Això ho fem amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit de dilluns, Manel.
Marta Rovira, que ha carregat molt contundentment contra Oriol Junqueras abans de dir que tant de bo ens puguem ajuntar i que no hagi passat res aquí.
Sí, i torna a demanar a Junqueras que retiri la candidatura per recuperar la presidència d'Esquerra Republicana en el Congrés del 30 de novembre i evitar la trencadissa, ha dit, dins el partit. Durant una llarga conferència per fer balanç dels seus 13 anys com a secretària general dels Republicans, Rovira ha recordat a Junqueras que el cicle de tots dos, al capdavant d'Esquerra, s'ha acabat.
Però tot cicle té un final. Aquest projecte el vam començar junts i encara som a temps d'acabar-lo junts. A mi m'agradaria que l'acabéssim plegats i no pas separats i dividits.
Rovira ha rebatut totes les crítiques que li han adreçat Junqueras i el seu entorn durant el procés congressual i ha negat haver-li fet el llit des de la secretaria general.
Em pregunto ara qui té exclusivitat per decidir què és una estructura B d'Esquerra Republicana. És una estructura B d'Esquerra Republicana el fet de constituir un grup paral·lel a Madrid quan s'ha de negociar l'amnistia? O negociar amb el PSC quins alts càrrecs s'han de quedar al govern? Això també és una estructura paral·lela? Però llavors declarem-nos tots culpables.
Rovira, ara sí, assegura que la lluita oberta dins d'Esquerra li ha suposat els mesos de més patiment, ha afirmat des que va marxar a l'exili.
I el PP, que acolla el govern espanyol pel cas Coldo i denuncia el PSOE a l'Audiència Nacional per finançament irregular.
Els populars basen la seva querella en un únic testimoni anònim recollit pel digital dretà The Objective, que assegura que va entregar 90.000 euros en metàl·lic a Ferraz per ordre de l'empresari al centre de la trama. El govern espanyol parla d'una nova fake news. Sentim en primer lloc el portaveu del PP, Borja Sémper, i la resposta de Pedro Sánchez.
Ustedes saben, y todos sabemos, que esto solo va a ir engordando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista.
Cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización, es lo único que queda. Y al ruido, desde el gobierno de España, vamos a responder con un auténtico proyecto de país.
Amb tot, els populars continuen descartant una moció de censura per falta de suports.
Israel, que amplia la zona de bombardejos aeris al Líban i ha matat almenys 21 persones al nord del país en una ciutat de majoria cristiana.
Benjamin Netanyahu anuncia que continuaran castigant Hezbollah per tot el Líban després de la mort de 4 soldats israelians en un atac amb dron de la milícia xiïta contra una base militar israeliana. Netanyahu també ha insistit a demanar la retirada dels cascos blaus del sud del Líban si volen evitar incidents armats amb l'exèrcit israelià, com els que han ferit els 5 militars dels últims dies. Una retirada que sembla que no es produirà de moment. La Unió Europea ha condemnat els últims atacs contra la missió de pau i ha defensat la continuïtat dels militars desplegats per diversos països, com ara Espanya, Itàlia o França.
I també hem d'afegir que avui han mort 2 ciclistes en accidents de trànsit.
Sí, no podem oblidar això, perquè al migdia una dona de 29 anys ha caigut de la bicicleta i l'ha atropellat un autobús que circulava en sentit contrari. Ha passat a Monistrol de Montserrat, al Bages. I a primera hora del matí, en aquest cas a Botarell, a la comarca del Baix Camp, una furgoneta ha embestit un ciclista. L'home ha caigut a la carretera i ha mort atropellat per un altre cotxe. Amb aquestes víctimes ja són 107 les persones que han mort aquest any a la carretera, 5 de les quals ciclistes.
El Consell de Ministres aprova aquest dimarts la pròrroga de les ajudes al lloguer per als joves.
Sí, en una estona parlarem d'habitatge i hem de dir que aquesta mesura ha provocat una nova topada entre Pedro Sánchez i la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Les quiero anunciar, vamos a poner en marcha el reparto de 200 millones de euros para jóvenes de alquiler, en los bonos de alquiler.
Se acabaron los tiempos de los parches. 45 años de democracia con políticas de vivienda fallidas, algunas de ellas las mismas que hemos conocido hoy.
L'actual bo del lloguer està destinat a joves d'entre 18 i 35 anys amb un sou inferior als 23.318 euros en 12 pagues anuals. L'ajuda és de 250 euros i el preu màxim del lloguer depèn d'on estigui situat l'habitatge.
Moltíssimes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
El Sergi Molero, que ens informa de tothom, excepte d'aquells que estan fent esport, perquè això és cosa del David Ubach. Bona nit.
Bona nit.
Avui comencem per Lamine Yamal, que...
Sí, no haurà de fer esport fins divendres pel cap baix, de moment. Sí, haurà de fer repòs, però vaja, no té una lesió de consideració. Recordem que es va retirar amb molèsties en l'Espanya Dinamarca de dissabte a la Lliga de les Nacions. I aleshores Lamine Yamal només té una sobrecàrrega als isquiotibials de la cuixa esquerra, és el que han determinat les proves mèdiques a què s'ha sotmès avui. Cap lesió de més abast fins divendres, que passaran noves proves mèdiques, i aleshores s'avaluarà si pot jugar diumenge a partit de Lliga contra el Sevilla. I de Lamine Yamal n'ha parlat precisament Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que ha desvelat com va anar la conversa amb el futbolista del Barça, que va acabar amb la decisió d'alliberar-lo de jugar demà contra Sèrbia.
Estoy con una molestia. ¿Crees que vas a estar bien el martes? ¿Podrías estar al 100% el martes con dudas? Pues si hay dudas, no hay dudas. Cuando duda, siempre cuidamos al futbolista y así fue. Y se decidió que ante esa duda y que no iba a estar seguro, descansada.
De la Fuente, que ha negat pressions del Barça en aquest sentit, per alliberar Lamine Yamal, diu que va ser una decisió consensuada entre tots dos, com sentíem en aquest testimoni auditiu.
Molt bé, anem parlant d'esport, però els esportistes també tenen els seus conflictes laborals i sento a parlar d'una vaga.
Sí, és una amenaça que ja plana fa setmanes al món del futbol, una possible vaga de jugadors, precisament a tomb del que comentàvem, d'aquesta sobrecàrrega de partits, un calendari cada vegada més atapeït, amb competicions que canvien de format i van afegint més partits. Doncs bé, en aquest sentit, el sindicat de futbolistes FIFPro i també les lligues, entre les quals Espanyola, han reclamat a la Comissió Europea que es protegeixi els jugadors arran d'aquest calendari sobrecarregat. Un informe de FIFPro, precisament, revela que el 54% dels jugadors analitzats reben una càrrega de treball excessiva, una dada que, a més, ve amb aval mèdic. La FIFA i la UEFA estableixen, recordem-ho, unilateralment el calendari de partits. Ells creen les competicions i adapten el format segons convé. Els seus interessos consideren els jugadors, no pas els dels futbolistes. I qui n'ha parlat, entre d'altres, és Diego Ribas, el secretari de l'AFE, que és el sindicat de futbolistes espanyols. Un Ribas que ha demanat que el calendari s'acabi consensuant amb els jugadors.
Lo que queremos es que haya un tipo de pacto, sobre todo para que haya mayor descanso, no haya tanto acumulación de partidos y que los jugadores estén en las mejores condiciones para ellos poder rendir y que el espectáculo no se vea mermado porque no están en las condiciones óptimas.
Aquest sindicat, FIFPro, ha denunciat també que les decisions de FIFA i UEFA infringeixen fins i tot la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
Déu-n'hi-do. Avui també hi ha hagut moviments per part de l'oposició al president del Barça, Joan Laporta.
Sí, i apuntem un nou nom, que és el de Jordi Termes, el fundador de la plataforma de pagament Bizum. S'ha afegit ell a la plataforma Som un Clam, liderada per Joan Camproví, és una plataforma opositora a Joan Laporta, i en el cas de Termes, que ha estat a aquest mateix estudi aquest matí als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio, fins i tot ha afegit que contempla encapçalar una futura llista a les eleccions de la presidència del Barça del 2026, si és que així li ho demanen.
Jo m'he incorporat sense posar cap condicionant de cap tipus. Jo només vull una cosa, que hi hagi una única candidatura que es presenti a l'oposició a les properes eleccions.
Però vostè sap, vol ser president del Barça.
Jo sí, l'oposició entre ells volen i decideixen que jo sigui la persona que lideri el projecte, el lidero, ja està.
Molt bé, gràcies, David. Veurem com acaba tot plegat.
Adéu-siau, a vosaltres.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Salut.
Grup Atlàntida.cat. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residències. Atlàntida.
Salut de la A
a la Z.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El 24 d'octubre celebra el 40è aniversari de Pick Up a La Paloma. Amb els artistes més mítics de la casa i sorpreses dels més actuals. Una nit irrepetible conduïda per Òscar Dalmau. Aconsegueix la teva invitació a picap.cat.
Ull sec, miopia, vista. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Els dona una informació que un humà no pot tenir.
Ens ha agafat a tots una mica desprevinguts.
De moment encara no som capaços d'estar-hi clar quin és l'impacte.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Pop-up IA, el videopodcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El 19 i 20 d'octubre a l'Auditori, Jaume Santonja dirigirà l'OBC amb dues partitures mítiques.
L'Emperador de Beethoven comptarà amb l'acompanyament de la pianista Alba Ventura. I a la primera de Brahms serà l'orquestra qui assumirà tot el protagonisme.
Venda d'entrades a auditori.cat.
I ara entrem al búnquer.
Ara l'astrologia està molt de moda, ara, eh?
Sí.
La gent torna a estar amb aquestes merdes de l'horòscop i tot això, eh?
Cuidado amb Neptuno, sí. Que no
cuidado
sé
cuidado con Neptuno, no sé si...
Però sí, és això. Saturno
está abajo. A ver, ¿cómo que debajo?
L'horòscop de La Vanguardia.
Sí, què? Què fas llegint-lo,
no
primer de tot?
No entenc absolutament res del que s'explica allà.
Escolti, però què vol dir? Però mira lo del dinero, ¿no?
El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà.
Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A la web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic.
Tenim la sensació que amb el tema de l'habitatge cada vegada hi ha més malestar social i que es comencen a moure coses. El que no sabem és cap a on, que amb quina profunditat. El que és evident és que cada vegada preocupa més la ciutadania, o com a mínima part de la ciutadania. Només cal escoltar les converses al carrer, però si anéssim a l'últim informe del Centre d'Estudis d'Opinió del mes de juliol passat, l'accés a l'habitatge era la segona preocupació dels ciutadans de Catalunya, però si es miraven millor les xifres, de la població entre 24 i 34 anys era la primera preocupació. Tenim aquí al costat el Jaime Palomera, que és codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona i coautor de l'informe, per exemple, de propietaris a llogaters, la creixent desigualtat en l'accés a la propietat. Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí. Bona nit, Jaime.
A mi també em fa molta il·lusió.
Tu tens la sensació que estan passant coses, que això comença a ser el gran tema?
Sí, ja era un tema i ara ja és una situació, diguem-ne, d'emergència absoluta. Perquè realment el que està passant és que el mercat immobiliari està partint la societat, l'està dividint, l'està fracturant. Venim d'una època en la qual, de 50 anys, en els quals més o menys tothom podia accedir a la propietat, podies comprar una casa amb hipoteca. Aquell model va començar a trontollar el 2008, a la gran crisi financera. I des d'aleshores portem 15 anys on caminem cada cop més cap a una societat de dues velocitats, i les dades ens ho mostren, que ara mateix qui s'està quedant les cases? Doncs ja no són les famílies que accedeixen a la seva primera casa en propietat, com solia passar, sinó que els que s'estan quedant les cases són aquells que ja tenen moltes propietats. De fet, està creixent com mai el nombre de grans propietaris. I les persones que tradicionalment haguessin pogut convertir-se en propietàries, com van fer els seus pares i els seus avis, cada cop més veuen que viuen de lloguer i que hauran de viure de lloguer tota la vida, que això és el que ens diuen quan hem fet aquest estudi. Doncs la gent que viu de lloguer a la ciutat de Barcelona, també a Madrid, el que diu és que, bueno, el 70% diuen que no esperen heretar un habitatge, i també el 70% no esperen poder comprar. Per tant, ara mateix aquest mercat de lloguer asfixiant és pràcticament una condemna vital per molta gent, i evidentment això està generant una angoixa i una ràbia cada cop més gran.
I quin lloguer? Perquè si el lloguer fos assequible, però és que el lloguer és fent un esforç molt, molt gran i molta gent no pot, per exemple, independitzar-se. És a dir, no pots pagar un lloguer per viure tu sol o tu sola.
Exacte. De fet, amb això hi ha un gran debat, no? Perquè hi ha qui diu, clar, és que no hi ha oferta. No hi ha oferta i s'ha de construir molt. I dic que és un debat perquè realment, en aquest país, Catalunya, seguim sent un país entre els de la OCDE amb més habitatges per habitant. Per tant, habitatges n'hi ha. El problema és que aquells que s'estan quedant amb la majoria de les cases utilitzen aquestes cases com un actiu financer amb el qual extreure rendes cada cop més altes. I què fan? Doncs les posen, aquestes cases, en mercats superespeculatius, com el mercat turístic, com el mercat del lloguer de temporada. En molts casos es mantenen buits. Cal recordar que a Catalunya tenim 418.000 habitatges buits. I clar, el que passa és que quan algú diu «Oye, puedes vivir de rentes», i ho dic en castellà perquè a mi m'apareixen constantment per YouTube, no sé a vosaltres, a Instagram, etc, vídeos de gent, youtubers, que t'expliquen com pots viure de rentes, no? I diu, hòstia, et aconsegueixes una hipoteca, tens una rentabilitat del 8% i puedes vivir de rentes. No, mira, la hipoteca te la paga el llogater, que és el negoci que estan fent. No, mira, la rentabilitat del 8% la fas a costa de pujar-li el preu a una família. I no, mira, viure de rendes vol dir viure a costa del treball d'altres persones. I aquest és el problema social número 1 que tenim ara, i és que caminem també cap a una societat o una economia cada cop més rendista, més parasitària. El rendisme no aporta res a la societat, no aporta valor afegit, no crea riquesa. L'únic que fa el mercat de lloguer és transferir riquesa d'aquells que tenen menys ingressos i que no tenen propietats a aquells que cada cop acumulen més patrimoni i més riquesa.
Clar, això és una font de desigualtat creixent, si seguim així, imparable. És a dir, que anirà creixent la desigualtat, perquè estàs explicant molt clarament que la gent que té pocs recursos destina recursos, és a dir, a pagar els pisos d'aquells que tenen ja molts diners i molts habitatges.
Sí, i el que veiem és que aquells que ja tenen molts pisos, gràcies a que van cobrant rendes, que van cobrant lloguers, aquells que no en tenen, poden seguir acumulant i van comprant i comprant. Per això creix el nombre. Ha augmentat el nombre de grans propietaris un 20% en la darrera dècada. El 60% de les compres es fan sense hipoteca. I sabem que la meitat dels habitatges, o pràcticament la meitat dels habitatges que s'han registrat al registre de la propietat a través d'adquisicions, són compres d'empreses que ja tenien 8 immobles. Llavors, o sigui, hem de tenir molt clar que estem davant d'una autèntica fractura, una crisi, una crisi moral i real, material, de la societat de propietaris. Hi ha gent que creu, no, tothom heretarà. No, ho estem veient. A Barcelona, és una mica la referència, no? A Barcelona, i això ja està passant de manera accelerada, la població que viu de lloguer ha passat del 38 al 44%. Per què hi ha tanta gent, cada cop més gent que viu de lloguer i ho fa més temps? Perquè les propietats estan cada cop més concentrades en menys mans. A Barcelona, i de fet a Catalunya, 2/3 dels pisos estan en mans de grans tenidors i de multipropietaris. Ho dic perquè també es parla molt del petit propietari, i de fet el petit propietari ara mateix està amenaçat. Perquè d'aquí uns anys també passarà, i això ho estem veient, que la gent que entrarà en la vellesa, que es farà gran, ara vivim molt, vivim fins als 90 anys en molts casos. Què passarà? Que molta gent, per poder-se pagar unes ajudes, quan sigui gran, unes cures, la residència, s'haurà de vendre la casa i no la podrà passar als fills. És a dir, que inclús aquells que esperen heretar, és molt possible que més endavant no puguin heretar. I ara mateix estem en un procés en el qual qui es queda, aquells habitatges que surten a la venda d'aquests petits propietaris, són els grans tenidors i els multipropietaris. Per tant, o sigui, estem desmuntant el tipus de societat que havíem construït durant 50-60 anys, i això no només està passant aquí, està passant a Anglaterra, està passant a Irlanda, és un procés global.
Deies a Barcelona que era una referència de coses que es van anunciant o que es veuen a venir, que aniran passant, però Catalunya també s'ha convertit una mica aquests dies en referència de provar lleis i normatives, no? Tenim aquesta dels topalls. Catalunya l'aplica, els topalls en els lloguers d'aquestes zones tensionades que cada cop van creixent més. El PP vol fer la seva pròpia normativa, les seves comunitats no l'apliquen. Què et sembla a tu aquesta normativa dels topalls de lloguer? Vèiem l'altre dia que per una banda deien que havien baixat els preus un 5%, però que per altra banda també havia baixat i molt significativament el nombre de contractes que es feien, un 17%, em sembla que havia caigut. Què us sembla a vosaltres?
Sí, aviam. O sigui, això és una mesura, bàsicament, per contenir, o sigui, que la ferida no sagni molt més. La ferida segueix sagnant. O sigui, les persones que viuen de lloguer, que ens puguin estar escoltant, lo normal és que aquest any els hi hagin posat el lloguer un 3%, perquè al marge d'aquest topall, el preu, cada any es pot seguir pujant un 3%. Imagina't, vas sumant un 3, un 6, un 9, un 12%. Els salaris no pugen a aquest ritme. Per tant, aquest topall el que està fent és evitar que la sagnia sigui molt més gran. Però en els últims 10 anys, menys de 10 anys, des de 2015, els preus de l'habitatge han pujat quasi un 60%, els preus de lloguer. O sigui, s'han disparat, s'han dissociat absolutament de l'economia real, dels salaris de la gent, I, per tant, ara el que caldria per sanejar l'economia, perquè la gent pugui destinar els seus esforços no a pagar rendes, sinó a l'economia productiva, doncs caldria baixar els preus un 50%. És a dir, caldria tornar a la situació de 2015 perquè la gent pugui projectar-se a futur.
Si baixar els preus de la vivenda, el que ens costa llogar o comprar un pis, un 50%.
El lloguer, d'entrada el lloguer, diria, perquè el problema el tenim sobretot amb la... O sigui, en aquest país, qui ho està passant malament són la gent que viu de lloguer. Qui arriba a meitat de mes i li queden 300 euros perquè li ha donat la meitat del sou, o pràcticament tot el sou, a un rendista, és la gent que viu de lloguer i és aquesta gent la que està patint-ho més. I, per tant, és aquí on calen mesures d'emergència. I, per tant, com dic, o sigui, s'haurà d'anar molt més enllà del que s'ha anat. Responent a la teva pregunta, per què baixen els contractes de lloguer de, diguem-ne, estables o de 5-7 anys? Doncs perquè el govern de l'Estat va donar la possibilitat als actors més especulatius del mercat per convertir els lloguers de 5 anys en lloguers d'uns pocs mesos que permeten trossejar els pisos, llogar cadascuna de les habitacions pel preu que abans es cobrava pel pis sencer. De fet, això són els anomenats lloguers de temporada, que és un nom que no li hauríem de dir així. Són contractes d'escombraria que s'estan utilitzant per esquivar tota la normativa i per esquivar, diguem-ne, totes les garanties i els drets que han adquirit les persones que viuen de lloguer gràcies a la llei estatal d'habitatge. El drama és que el govern de l'Estat ja ho sabia. A mi m'agrada explicar-ho això sempre i ser transparent. Jo vaig tenir la mala sort, la desgràcia, o no ho sé, d'estar en aquesta negociació, dic, perquè va ser molt dura, durant 4 anys, amb el govern de l'Estat. I va haver-hi un alt funcionari del govern que en un punt donat li vam dir, és que si no reguleu els lloguers de temporada serà un desastre, perquè aquells que volen seguir pujant preus doncs passaran a fer aquests contractes de pocs mesos i seguiran abusant. I un alt funcionari ens va dir, hombre, alguna via d'escape hay que dejarles. Pues aquí tenemos la via d'escape, en forma de fuga massiva a aquests lloguers fraudulents, abusius. I això fa també que quan la gent busca casa té aquesta sensació de que no hi ha pisos. Perquè, clar, això ho diuen moltes immobiliàries. Hòstia, poso un pis en lloguer i em surten 500 candidats. Però per què passa això? Perquè la gent busca els pocs pisos que estan a preus raonables i amb contractes de 5 anys. Perquè si entres als grans portals, tens milers d'ofertes de pisos a Catalunya per 2.000 i 3.000 euros. I, evidentment, aquests pisos no els busca ningú i t'asseguro que aquí no hi ha cues.
Sí, sí. Això que deies d'aquesta fuita que ja ve o venir amb els lloguers de temporada, ara es diu que si vol també posar mà, ja veurem si ho fan o no i com. Una dada que té molt a veure amb això que explicaves, que és d'avui, que l'ha publicat l'Associació d'Usuaris Financers, diuen que a Espanya hi ha 4 comunitats autònomes on les famílies destinen més del 50% del seu sou al lloguer, són les Illes Balears, Catalunya, Madrid i les Illes Canàries. Avui em llegia l'Estatut i, ostres, el que explica és ben bonic. O sigui, tenim dret a accedir a un habitatge digne, especial atenció als joves, si no poden posem-hi sol. Vull dir que la norma està ben escrita, però és evident que els polítics es comencen a adonar també que alguna cosa han de començar a respondre, perquè si no la gent s'està enfadant. Per exemple, el president Illa va aprofitar el primer debat que li tocava aquí a Catalunya com a president al Parlament per dir que es farien 50.000 habitatges, que es posarien 50.000 habitatges a disposició de preu públic d'aquí al 2030. Què us sembla?
Mira, el primer que diré és que està molt bé que alguns polítics, càrrecs institucionals es despertin, però t'asseguro, no diré noms, que fins fa 2 dies, molts d'ells, quan t'hi anaves a trobar i anaves a parlar, doncs no consideraven que aquest fos realment el problema central del país. I no ha estat fins que la gent ha començat a sortir al carrer que responen. La qüestió és veure fins a quin punt hi creuen. I hem de passar ja de les declaracions als fets. L'altre dia hi havia molta gent que em passava una notícia de Montilla i de diversos presidents anunciant la mateixa xifra d'habitatges públics fa no tants anys.
En el cas de Montilla, qui vam explicar, em va prometre 50.000 i ara parlo de memòria, diria que em van acabar fent 36.000 o 37.000.
Habitatges públics?
Sí.
I on són?
No ho sé.
Bueno, pues s'han venut. Aquest és el problema, que en aquest país durant molt de temps s'ha fet un tipus d'habitatge, que se li diu habitatge protegit, que al cap d'uns anys passa al mercat. Aquest és el model, de fet, del, diguem-ne, del que venim durant 50 anys, on l'Estat feia habitatge protegit, els governs autonòmics, i al final tu n'acabaves sent propietari. I allò era com un actiu financer en mans d'una família, no? I és el que diem, que està en una crisi profunda, i alguns s'han adonat de que han de començar a fer habitatge públic de lloguer com s'ha fet tota la vida a Europa. O sigui, a Europa no entenen això de que tinguis habitatge públic i te'l venguis, no? Però, clar, quan dic que està bé que hi hagin declaracions i que s'ha de passar als fets, em refereixo que no és suficient simplement construir habitatge públic. Donaré una xifra. 50.000 habitatges són els que en els últims 7 anys han passat al mercat turístic. Ara ja tenim a Catalunya, ja superem els 100.000 habitatges segrestats pel mercat turístic. I ho dic així de clar, és un segrest. Aquests habitatges no van ser construïts per allotjar-hi turistes, van ser construïts per allotjar-hi gent del país, gent resident. I s'estan desviant de manera massiva, i es diu, sembla que comença a haver-hi un consens de que alguna cosa s'ha de fer, però de moment no s'està fent pràcticament res. I no et cito, o no parlem ja dels centenars de milers d'habitatges que, ho he dit abans, que estan buits o que s'estan destinant a altres mercats superespeculatius.
Has dit 418.000, que la xifra m'ha impactat.
Sí. Això i Barcelona, per cert, en té un de cada 10, estan buits.
Això estem parlant de segones residències, o sigui, tot tipus d'habitatges buits.
Ja, des dels habitatges dels grans tenidors, sobre això Crític ha fet una investigació molt bona, no?, de sentit crític, de com els grans tenidors mantenen un nombre important d'habitatges buits, però també és veritat que hi ha multipropietaris, en pobles, en ciutats, que mantenen habitatges buits, i hi ha una manera molt fàcil de fer que aquests habitatges estiguin a disposició de la ciutadania per poder-hi viure. És el que està fent Brussel·les des de fa anys. Brussel·les, si tens l'habitatge buit, et diu, si no el poses en lloguer, te'l requisarem i el posarem nosaltres en lloguer social. Brussel·les, eh? No he parlat, no he citat Venezuela, no, aquí al costat, Brussel·les. Clar, es tracta aleshores de que has de fer habitatge públic o has de crear un sistema d'habitatge públic, però també has d'entrar a regular el mercat. I sobretot el que hem de fer, des d'una perspectiva com molt racional, és donar ús, l'ús que se li va, que es va pensar per l'habitatge quan es va construir, que és que tingui una funció residencial de ser casa per la gent.
Posats a buscar bons exemples, citaries Brussel·les, Viena, quins exemples hi ha?
Bé, deia Brussel·les, Viena és el paradigma a Europa. Mira, Viena és molt interessant. Viena té més de la meitat del sistema d'habitatge, és públic o protegit. De fet, a Viena, quasi entre el 70 i el 80% de la població pot presentar-se per, o sigui, pot accedir a un habitatge públic. Perquè et facis una idea, aquí pràcticament ningú és l'habitatge públic és menys del 2%. A Viena la majoria de la població, una mica com passa amb la sanitat aquí, no? Que aquí si tens un problema, tothom va a la sanitat. Hi ha la idea que sigui universal. Doncs allà també hi ha la idea que sigui universal l'habitatge públic. Però el que no s'explica mai, perquè sembla que Viena posa d'acord a tothom, hem de fer com Viena, i Viena ho va fent 100 anys, això de l'habitatge públic, però el que no s'explica és que Viena, al mateix temps que feia habitatge públic, va regular de manera molt, molt dura el mercat. O sigui, el primer que va fer Viena, quan no tenia calés, va ser començar a posar impostos en els grans tenidors i a l'economia rendista i parasitària. I aquests impostos feien que aquests grans tenidors, en molts casos, es volguessin vendre els habitatges a l'administració. No calia ni expropiar-los, perquè feia amb aquests impostos que no fos rentable tenir-los ni buits ni al mercat de lloguer, i d'aquesta manera no calia construir-los. L'administració anava adquirint habitatges i així creava un sistema públic. I a part, hi ha un tema fonamental, i és que si anem cada cop més cap a una societat de dues velocitats, on uns tenen propietats moltes i els altres no, o obrim en aquest país la capsa del debat sobre els impostos de la propietat, o tindrem un problema. Ho dic perquè en aquest país sembla que no pots parlar de l'impost de societats, s'ha fet una campanya duríssima, no?, parlant de que l'impost de societats és l'impost a la mort, no? Se t'ha mort el pare o la mare i el primer que fan és venir a l'Estat aquí a castigar-te. No. El problema és que tenim un país on hi ha gent que hereta molt i hi ha gent que no hereta res, i la riquesa flueix cada cop més a través de les propietats que a través de la feina. Si creiem mínimament en l'ideal de la meritocràcia, doncs hauríem de dir, hosti, que la gent pugui tenir un futur en base al seu esforç i no en base a si heretarà o no. Que estem dient que ara mateix Hi ha gent que el seu futur, la seva, el seu projecte vital, està condicionat per si la moneda li surt cara, és a dir, hereta, o si la moneda li surt creu, no hereta, i ha de viure de lloguer tota la vida empobrint-se.
Avui Pedro Sánchez ha anunciat des d'aquí a Barcelona també aquest bo de, em sembla que són 200 milions d'euros. De nou és un pagat, com li ha dit avui des del seu propi govern Yolanda Díaz.
O sigui, que el tema és que, mira, quan parlàvem de la regulació de preus, sempre que en parlem has de sortir a argumentar per què la regulació és viable, per què no destruirà el mercat, i en canvi aquestes mesures, com les ajudes al lloguer...
Per a joves.
Que se sap, per joves, que està demostrat que no resol el problema, aquí no, sembla que no hi ha pràcticament debat. O sigui, les ajudes al lloguer, el que fan, si no hi ha un control de preus... Si el rendista o la fons d'inversió pot seguir pujant el preu del lloguer, és bàsicament una ajuda que es converteix en un subsidi directe al propietari dels habitatges en lloguer. No resols el problema de fons. No, el govern... O sigui, aquí, Manel, hi ha un tema, i és que el govern sap que la qüestió és que si vol que l'habitatge sigui més assequible, el preu de l'habitatge ha de baixar. I el govern de l'Estat, ara mateix, es nega a que el preu baixi, perquè consideren que opera com un actiu en mans de les empreses, en mans de gent molt rica, sobretot, i no volen que es devaluï. Però el tema és que l'habitatge s'ha encarit d'una manera espectacular i s'ha desvinculat de la societat i de l'economia real, i per tant el que ha de fer és baixar. I aquí està el gran debat. O sigui, jo sempre li pregunto als polítics, quan me'ls trobo, és: vostè està d'acord amb que baixi el preu de l'habitatge? No, 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 jo estic d'acord amb que hi hagi habitatge assequible. I jo li dic, però vostè vol dir que l'habitatge sigui més barat? Assequible, assequible. M'explico, no? Aquest és el debat. I jo crec que...
Tu creus que es va una vaga de lloguers?
O sigui, jo crec que s'estan posant les bases perquè la gent digui prou i ho faci de manera cada cop més organitzada. Els sindicats de llogaters estan fent una feina espectacular en aquest sentit. A Catalunya ja són moltes les finques, blocs, en mans de fons d'inversió que s'han organitzat, i la realitat és que si la situació no millora, a Madrid ja ho estan dient, no? Que estan empenyent a la gent a dir prou. L'altre dia, no sé si ho heu vist, que la gent a Madrid feia sonar les claus a la manifestació, recordant que si tots es posen d'acord, ells són qui tenen les claus de les cases, i si deixen de pagar, poden posar, com deien ells, el sistema en jaque, no? I això és veritat. O sigui, igual que els treballadors, si consideren que les condicions són abusives, poden arribar a aturar la fàbrica i fins i tot l'economia, doncs les persones que viuen de lloguer poden arribar a aturar aquesta economia immobiliària rendista que ara mateix els escanya.
Jaime Palomera, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres, Manel.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo, i no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp, es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu?
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda Carol.
Com algun jodido que pugui.
Si està bé a la tarda.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
13 d'octubre de 1941.
I el número de la sort, el...
7.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades. Marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0, perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada, i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
és dilluns, els dilluns parlem d'esport i avui volem parlar concretament de l'NBA perquè fa pocs dies ens va deixar una imatge històrica. Per primera vegada hem vist un pare i un fill jugant al mateix equip a la millor lliga de bàsquet del món, que ara estan en pretemporada, però ja comencen a fer partits. Estem parlant ni més ni menys que del gran LeBron James i del seu fill Bronny, que han compartit els seus primers minuts en un partit de pretemporada dels Lakers.
LeBron James and LeBron James Jr. are on the floor at the same time.
Això ja va ser un moment històric, l'actuació no tant, perquè l'equip de Los Angeles va perdre de 4 en l'amistós contra els Phoenix Suns, però podem dir, Marta Bosch, bona nit.
Bona nit, Manel, com estàs?
Que amb el resultat no ens hi fixàvem gaire, aquest dia.
No, aquí el resultat quedava absolutament en un segon terme. Primera, perquè és un partit de pretemporada i bé, en portaven dos, aquest era el segon, però la transcendència realment del partit requeia en el fet que mai abans havia passat això, no? De que rarament, per una qüestió d'edat, bàsicament un pare i un fill arriben a jugar junts, però... Clar. En aquest cas, LeBron és molt LeBron, és sens dubte el millor jugador del moment i hi ha fins i tot qui posa en dubte que no sigui el millor jugador de la història, superant fins i tot un mite com és Michael Jordan. Ell ara mateix té 39 anys i segueix estant a un excel·lent nivell de forma, tot i portar 22 temporades a l'NBA. Ja en fa unes quantes, per això, que es va especulant sobre la possibilitat de la seva retirada, però King James, el rei de la pista, i no de ball precisament, ha anat endarrerint aquest moment perquè tenia entre cella i cella un objectiu, que és que volia jugar amb el seu fill. Ho havia dit diverses vegades i finalment ho ha aconseguit. Bronny, que precisament la setmana passada va complir 20 anys, doncs va sortir escollit en el passat draft amb el número 55 precisament pels Lakers, que és l'equip on juga el seu pare. LeBron ho havia aconseguit, el seu fill estava a l'NBA i a més en el mateix equip que ell. Però com tu bé deies, l'estrena d'aquesta dupla dels James no va ser massa bona per Bronny. Només van coincidir 2 minuts en pista, durant el segon quart, i evidentment totes les mirades estaven posades en ells dos. No sabem si Bronny va notar la pressió del moment per estar jugant amb el seu pare, però la veritat és que va acabar amb 0 punts i amb un intent de triple fallat, tot el contrari que LeBron, que bé, va fer un partit en el seu nivell de sempre, amb 19 punts. Però bé, això és només l'inici de la pretemporada. Veurem què passa durant la resta de curs.
Clar, aquí s'han de donar moltes situacions extraordinàries. Primer, ser un pare molt jove, o sigui, de molt jove has de tenir el fill. Després, ser molt bo tu i ser molt bo també el teu fill. El que no sé si aquí, si dius que l'actuació no va ser gaire bona, si es començarà a parlar o si es parla ja d'un cas de certa dosi de nepotisme.
Sí, a veure, és molta, la gent que es pregunta realment si Bronny no fos el fill de LeBron, estaria jugant als Lakers, perquè estem parlant d'una de les millors franquícies de l'NBA, vull dir...
Clar.
Llavors, clar, dius, ostres, aquest noi està al mateix nivell que el seu pare... Està al mateix nivell que el seu pare? Ningú està, partint d'aquesta base, però, clar, evidentment, les comparacions són inevitables i, en aquest cas, podríem dir també que odioses, perquè sembla molt difícil que pugui arribar-hi mai al nivell de LeBron James.
Sí, sí, tindrà pressió, per molt que el seu pare li faci bones passades a la pista, tindrà molta pressió. És el primer cas, diem, de la història de l'NBA, però no sé si en altres esports, en altres lligues, s'ha donat gaire això de pare i fill coincidint junts, suposo que poques vegades, però alguna, no?
Sí, en el futbol sí que hem trobat més casos. No sé si te'n recordaràs d'un davanter islandès que va tenir el Barça en l'època de Frank Rijkaard, que es deia Eidur Gudjonsson, te'n recordes?
Tant, sí.
Sí, doncs ell va coincidir amb el seu pare jugant precisament amb la selecció d'Islàndia de futbol. Són l'única parella de pare i fill que han disputat un partit internacional de seleccions. Mai abans havia passat. Va ser l'any 96, un 24 d'abril, que van jugar un amistós contra Estònia. De fet, jugar, el que es diu jugar sobre el terreny de joc, no van arribar a fer-ho perquè precisament Eidur Gudjonsson, que llavors tenia 17 anys, va entrar a la segona part del partit substituint el seu pare, Arnór Gudjonsson, que en tenia 34, ostres, i que, com ell, jugava davanter, li doblava l'edat, no?
I ja li val a l'entrenador no donar-li allò dos minuts i després canviar-lo, home, que coincidissin.
És que jugaven en la mateixa posició, precisament per aquest fet, el fill va substituir el pare. Llavors, un temps endavant, van estar a punt de tornar a coincidir en un partit classificatori per al Mundial de França del 98, però va donar la casualitat que Aidur es va lesionar i ja no va ser possible perquè el seu pare es retiraria poc després amb 35 anys, vull dir que va ser una llàstima.
Sí, tota una pena, però vaja, Déu-n'hi-do, ni que sigui per fer-se el relleu, està molt bé, trobaríem més casos de pare i fill coincidint en el mateix equip.
Sí, mira, tornem a parlar d'un ex-blaugrana que en aquest sí que va jugar, amb el seu fill, i a més van compartir minuts al terreny de joc. Estem parlant d'un mite del barcelonisme dels anys 90, com va ser Rivaldo.
I tant.
Tot i la fama de que els agrada la festa als brasilers, ell la veritat és que era un jugador que sempre es va cuidar molt i això li va permetre allargar molt la seva carrera esportiva, a part de que ell ja tingués un físic privilegiat. Però Rivaldo va jugar fins als 41 anys, es va retirar l'any 2014. Quan va acabar de jugar, va decidir fer-se president d'un equip de futbol, del Moji Mirim, que era de la segona divisió, i allà precisament jugava el seu fill Rivaldinho. Què va passar? Que es va retirar, però al cap de 15 mesos va tornar a jugar perquè l'equip anava últim i per evitar el descens, Rivaldo va decidir tornar a vestir-se de curt en el partit contra el Macaé, que va acabar 3-1 a favor de Rivaldo i el seu fill Rivaldinho.
Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tal pai, tal filho. Sintonia até com o nome.
Doncs sí, tenien sintonisme Rivaldo i Rivaldinho.
Molta, perquè dels tres gols de l'equip, del Moji Mirim, els van marcar un Rivaldo, que el va notar de penal, i els altres dos els va fer el seu fill Rivaldinho.
Ostres.
A veure, tot i la bona voluntat de l'ex blaugrana, l'equip va acabar perdent la categoria, perquè van encadenar tres derrotes seguides, el que passa que Rivaldo ja va arribar molt tard, i en tota la temporada només van guanyar quatre partits, i evidentment se'n van anar directe al descens. Però bé, els van poder veure jugant junts al terreny de joc i decidint partits.
Clar, evidentment, pare i fill, o mare i filla, el mateix equip, això és molt extraordinari. El que és més habitual o no tan difícil de trobar, suposo, que és pare entrenador del fill. Això sí que trobaríem més casos.
Sí, sí, hi ha hagut diversos entrenadors que han acabat donant l'alternativa als seus fills i sempre se'ls acaba mirant en lupa. Segur que si fas un repàs mental ràpid, també un de seguida al cap.
El Cruyff, aquest sí, no?
Home, Johan Cruyff i Jordi Cruyff. Vull dir, va ser molt recordada aquella època, l'època del Dream Team. Jordi Cruyff es va formar a les categories inferiors del Barça i de l'Ajax d'Amsterdam i amb 18 anys estava jugant al filial blaugrana mentre el seu pare entrenava el primer equip del Barça. Resulta que el nano va fer molt bé, va donar un gran rendiment al filial, on va ser màxim golejador juntament amb Òscar García Junyent, i això fa que tots dos pugin al primer equip l'any 94. Un 4 de setembre, Jordi Cruyff debutava a les ordres del seu pare, es va estar al primer equip del Barça dues temporades. En la primera va marcar 9 gols i a la segona només 2. Què va passar? Doncs que ja era l'època del declivi del Dream Team i això va fer que al final s'acabés amb els dos Cruyff, amb Johan i amb Jordi Cruyff, que el 1996 van fer les maletes i van abandonar el Barça. Jordi Cruyff va haver de suportar durant tot aquell temps el pes del cognom del seu pare i evidentment les comparacions, li deien enxufat, hi havia crítiques, pressió per part de la premsa. El noi no ho va passar bé, llavors se'n va anar a Manchester, va estar una època jugant al Manchester United, va viure allà una molt bona època i després amb l'Alavés va acabar de triomfar dins la seva carrera esportiva.
Clar, jo ara recordo, per exemple, en el cas de l'handbol i el Talan Dusevaev, que entrena també els seus dos fills, aniríem trobant, però això...
El Valero Rivera també, te'n recordes?
Sí. Però lo de LeBron James amb el fill, això aquesta temporada ho haurem d'anar seguint. A veure què passa.
Mira, tenim tota una temporada per endavant per veure com funciona la dupla aquesta dels James.
Exacte, n'anirem parlant. Moltíssimes gràcies, Marta Bosch.
A tu, Manel. Igualment, adéu, bona nit.
I per cert que si us poseu al podcast Futbol Català, doncs un capítol que sembla fet expressament avui, que parla dels Saúls López, pare i fill, que aquesta temporada també comparteixen vestidor del Perelló. doncs se'ns va acabant el dilluns i tenim una cosa importantíssima i pendent aquí damunt la taula. El periodisme, si no és crític, no és periodisme. D'això parlarem ara. Laura Aznar, benvinguda al Catalunya Nit.
Què tal?
Periodista, sociòloga, redactora del Crític. Ara en parlarem, però abans la pregunta obligada. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
N'he après moltíssimes. Ha estat un gust poder estar aquí avui. Moltes coses relatives al que passa dins les presons, no?, amb la qüestió dels suïcidis, sí. perquè realment les presons, està molt bé que hi fiquem el focus, perquè segueixen sent realment un pols de molta opacitat, no?, un espai molt poc escrutat. Per tant, està molt xulo que en puguem parlar. Tota la qüestió de l'Estasi, no?, i lo important que és fer un exercici de memòria històrica per aquesta màxima de qui no coneix la seva història està condemnat a repetir-la, no? I això és molt interessant, però jo em quedaria amb una de les frases que ha dit el Jaime Palomera en aquesta entrevista tan exquisida que li has fet, i que és que en aquests darrers 15 anys caminem cap a una societat de dues velocitats, no? I parlava del mercat immobiliari com un element, com una font de desigualtat social que està fracturant la societat, no? I que el que acaba passant és que la gent molt pobra és la que acaba pagant molts diners a gent que ja és rica perquè té molts habitatges, no? Que és com un impost al revés, no? I un impost dels pobres que el paguen els rics. Per tant, amb aquesta reflexió del Jaime i aquest problema, no?, del qual advertia, d'aquesta societat de dues velocitats, d'aquesta esquerda social, és el que jo crec que...
I fixa't que quan diem sempre societat de dues velocitats, hem de tenir en compte, perquè si no la idea no és tan gràfica, que la velocitat ràpida, allà hi ha molt poqueta gent.
Molt poqueta.
I a la lenta, la que va a poc a poc, allà és una massa.
Totalment.
Allà sí que n'hi va molta.
Sí, el Jaime, no?, parlava de que crec que ha dit que 2/3 dels pisos estan en mans de grans tenidors a Catalunya, al ritme en què molta gent no té accés a un dret que tu recollies, no?, ho explicaves, que recull l'Estatut, que recull la Constitució, com és el dret a poder viure en una casa digne, amb un pis digne, no? I per tant és un problema de primer ordre.
És un gran tema del qual n'heu parlat a Sentit Crític. Per exemple, al crític.cat jo vaig llegir una vegada que hi havia hagut una vaga de llogaters el 1931,
fa
diria.
Fa poc ho recollia, ho explicava el Roger Palassi.
Veus? Doncs estava molt bé. Va, parlem del Crític, perquè jo deia el periodisme, si no és crític, no és periodisme. Que nasqués el Crític vol dir que alguna cosa estava malament en el panorama, no?
De fet, els impulsors del projecte al principi va ser el 2014, ara fem 10 anys, jo crec que van considerar que hi havia una escletxa que no estava coberta en aquell moment, no? Al final, a l'any 2014, si ho recordeu, estàvem encara immersos, no?, en una crisi econòmica galopant, veníem del rebuf del 15M, hi havia el procés que estava en ebullició, no?, i el moviment feminista, que en molts mitjans de comunicació començàvem a parlar. Jo crec que en un moment determinat els companys que van impulsar el Crític van veure que hi havia una escletxa que no estava coberta del tot i que agafar com una miqueta aquestes lògiques d'impugnació del sistema i poder ser un espai de trobada entre la gent que doncs això, volia uns canvis en diferents àmbits, doncs que estaria bé intentar impulsar-ho des del periodisme, aquest espai de trobada, i a més fer-ho amb un model de mitjà, un model de mitjà de comunicació que no és molt habitual, com és una cooperativa, no?, de periodistes que tenim la propietat, els propis periodistes del mitjà, no?, i que per tant no depenem de cap gran grup corporatiu i que ens volem sostenir fonamentalment amb subscriptors, no?, per aquesta també màxima que diem de que el periodisme o te'l fas o te'l fan, no?, i jo crec que en aquell moment vam veure que era el moment, no?, d'intentar treure el cap en això.
I de moment arribeu als 10 anys,
que
ja és alguna cosa. Com ho celebrareu, això?
Doncs mira, aquest dijous fem un acte, un podcast en directe, que volem que sigui una miqueta com una festa del periodisme per poder pensar en escenaris de futur de la mà de companys i companyes de les quals admirem moltíssim, com el Jordi Évole, com la Mònica Terribas, el Jesús Rodríguez o l'Anna Polo, que ens acompanyaran en aquest podcast, i podrem parlar dels reptes que tenim, que n'enfrontem moltíssims, i tu el reculls molt bé tots els dies des d'aquest estudi, i nosaltres intentarem també veure què hem de fer, no?, com a periodistes per afrontar correctament el que tenim per davant, no?
El lema l'he trobat molt suggerent, una mica d'impossible o m'ofego.
Això és una frase de la Marina Garcés que ens agrada moltíssim recollir-la perquè realment una mica defineix com es va crear Crític, que era nosaltres volíem fer una cosa que ens semblava molt, molt complicada i que era doncs, impulsar un mitjà de comunicació molt des de la base i molt des de baix, que estem molt contents perquè moltes vegades ho diem així en conya, no és un petit miracle que després de 10 anys i tenint els recursos que tenim i de més, doncs encara ens sostinguem i encara tingui tot el sentit, creiem que té tot el sentit el que estem fent i que vam tirar una miqueta d'aquesta màxima, d'una mica d'impossible o m'ofego perquè creiem que era el que havíem de fer des del periodisme.
Ho feu sovint, però ara, per exemple, recentment heu posat el focus amb la Copa Amèrica, deu ser dels primers.
Sí, juntament, jo crec que el Crític i la Directa també, que és un altre mitjà cooperatiu i que també fa aquesta feina d'intentar ja no només posar el focus, no?, i llums i taquígrafs sobre el poder polític, també sobre el poder econòmic, i en el cas de la Copa Amèrica nosaltres ens feia la sensació que hi havia un discurs excessivament cofoi tant pel que fa als partits polítics com a bona part dels mitjans de comunicació que creiem que no corresponia amb les dades que havíem vist i que, de fet, ja ho havien advertit així els moviments socials en relació amb el que havia passat amb aquest espectacle, amb aquesta regata, amb aquesta competició de rics, no?, que s'havia produït en altres zones, sobretot a València, no?, en l'última dècada i mitja. Llavors, nosaltres vam intentar doncs escoltar aquesta pulsió que deia que això, que aquesta regata no tot era oro lo que relucía, no?, i que probablement hi havia moltes xifres que s'havien donat per bones i que havien estat poc escrutades. Llavors, nosaltres vam pensar que creiem que aquesta era la nostra funció, fer aquest contradiscurs.
El Crític tothom el pot trobar per internet fàcilment i llegir coses que estan a l'abast de tothom. Us podeu fer subscriptors i trobar més coses, i després hi ha l'Escola Crític.
Sí, hem fet diverses escoles de Crític. Aquest any en farem una de nova. A més, volem justament, en relació també una mica amb el que plantegem en l'acte amb els periodistes que ens acompanyen, que és repensar el periodisme del futur, doncs també volem pensar el futur des de molts altres àmbits, l'habitatge, des de l'ecologisme, des de la política, des dels moviments socials, i farem aquesta escola de Crític amb diferents veus molt referencials de cada un d'aquests àmbits perquè ens acompanyen i ens ajudin a reflexionar-hi.
Molt bé, per acabar, la festa d'aquests 10 anys, la gent hi pot anar a apuntar-s'hi o que l'escoltin al podcast, com ho han de fer això?
Doncs mira, el podcast segur que el podran escoltar després perquè després segur que el penjarem. La festa, la veritat, està anant molt bé perquè tenim com entrades reservades per subscriptors i se n'han apuntat molts i també molts mitjans i moltes cooperatives que també formen part de la nostra òrbita de l'economia social i solidària i que col·laboren de forma habitual amb Crític, que ens han demanat la possibilitat de poder venir. Per tant, està bastant ple. Llavors, estem molt contents amb això. Si algú volgués apuntar-s'hi, pot inscriure's a través d'un formulari que tenim al nostre web i pot demanar-ho, però s'hauria d'espavilar perquè realment queden pocs llocs i ja ho tenim tot molt ple.
Molt bé, doncs Laura Aznar i tots els companys del Crític, moltíssimes felicitats. I d'aquí 10 anys, bueno, abans, ens tornarem a veure.
Espero que
però
sí.
Pel 20 aniversari tornem a seure aquí,
i
junts.
I tant, moltíssimes gràcies.
Molt bé, se'ns està acabant el dia, però no ha acabat del tot. El programa és fins a la mitjanit i s'ha de fer tot bé fins a l'últim segon. Et quedes a escoltar l'última cançó que escoltarem aquest dilluns? Vinga. Us ho explico de vegades, com que penso que estem a punt tots d'anar a dormir perquè se'ns acaba el dia, n'escullo alguna de més tranquil·la, però de tant en tant penso, i per què no una mica més de canya, encara que potser algú està amb la ràdio sota el coixí i té algú al costat, però si es desperta amb una cançó bona tampoc passa res. Aquesta setmana entra a la llista del Catalunya Nick Waterhouse. Podria ser un cantant d'una altra dècada, però és d'aquesta. Aquest tema és L.A. Turnaround. I ens servirà Nick Waterhouse i aquest L.A. Turnaround des d'avui i fins divendres de coixí musical per cedir l'última paraula. Ja sabeu que a nosaltres no ens agrada tenir-la i busquem sempre algú que hagi tingut un gran dia. Per desitjar-te a tu, bona nit. Tornem demà a les 10.
Bona nit, sóc la Judit Carrera, directora del CCCB. Ahir es va acabar amb gran èxit la Biennal del Pensament, una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona amb la qual el CCCB col·laborem estretament per tal d'obrir els grans temes de debat al conjunt de la ciutadania. Per quarta vegada consecutiva, hem desplegat un programa de pensament per tota la ciutat amb conferències, diàlegs, presentacions de llibres, concerts i actuacions escèniques que han estat un èxit de públic. M'agradaria destacar la presència de la Premi Nobel Herta Müller, l'escriptora britànica Zadie Smith, la cineasta Carla Simón o la conversa entre Oriol Broggi i el dramaturg d'origen libanès Wajid Mohawad. Molt bona nit.